lliscano, que no en sabia res.
I nosaltres que tanquem el programa, com sempre, agraint la tasca de la redacció d'Esports del Prat de Ràdio i des del control tècnic hem estat amb el Sergio Villar. Tornem a la tarda, ara us deixem amb els serveis informatius de la xarxa.
Bon dia, són les dues.
Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
Els bombers concentren els esforços en estabilitzar l'incendi que crema des de dilluns a Setmanat al Vallès Occidental i que ja ha afectat unes 200 hectàrees de terreny. El foc afronta hores clau ara mateix pel pic de temperatura i la marinada que bufa a la zona. Els prop de 400 efectius que hi treballen confien estabilitzar-lo aquest vespre si no hi ha represes durant la tarda. El cap d'intervenció, Jordi Martín, explica els nuclis que encara estan en risc.
El primer dia tenim evacuat el nucli de Guanta, que correspon al municipi de Setmanat, i després tenim dos territoris doncs, que estan confinats, un que seria doncs, Sant Sebastià, que és el que seria el cap flanc esquerre, i la banda alta del flanc dret, cap, doncs, també del barri del Farell, que correspon a Caldes.
En total es manté el confinament d'unes 300 persones, tot plegat mentre l'onada de calor arriba avui al punt àlgid, però encara no se'n veu al final. El Procicat està en fase d'alerta per calor intensa i ja hi ha 214 municipis en risc extrem d'incendi. El temps amb Luismi Pérez. Bon dia, Luismi.
Bon dia. Continua aquesta onada de calor que, de fet, ja en aquests moments porta molts valors al voltant dels 40 graus. Això després d'una nit que ha estat increïblement càlida en alguns indrets de Girona, sobretot al voltant del Cap de Creus. A Portbou no s'ha baixat del 33 graus de temperatura mínima. I a hores d'ara, allà a l'Empordà, també a la Catalunya Central, prelitoral de Barcelona, la Vall de l'Ebre, comarques de Ponent, Conca de Tremp, Baix del Pirineu, es mouen entre els 36 i 41 graus. Aquesta tarda tornarem a fregar els 42, 43 graus a l'ombra, en alguns racons del Segrià, també de la Ribera d'Ebre. Però és que arran de mar també arribarem als 35 graus de màxima. Per tant, una calorada de cal ample. Aquesta mateixa calor tornarà a fer rebentar els núvols en forma del una tempesta, sobretot entre la Vall de Ribes, també al Berguedà, la banda de la Cerdanya, totes les comarques del nord de Lleida i gran part d'aquestes tempestes acompanyades de molt de vent. Demà, en canvi, despertarem amb molt de sol, però déu-n'hi-do la calorada. N'estem pendents a la xarxa.
És dimecres, 8 de juliol de 2026, i tenim més titulars. Els veïns de les 8 finques de Barcelona, desallotjades per un esvoranc a les obres de la línia 9 del metro, no podran tornar a casa fins dissabte com a mínim. Sònia Kerr.
Els tècnics necessiten 3 dies consecutius sense moviments per garantir la seguretat a la zona. Ho explica el director general d'Infraestructures de Mobilitat, Ramon Ramírez.
Durant els propers 3 dies estarem controlant la situació i el dissabte avaluarem si pot iniciar-se un retorn esglaonat dels veïns en funció de que això estigui perfectament controlat.
Els Mossos d'Esquadra alerten de l'increment de bandes juvenils violentes amb menors implicats i que utilitzen armes de foc.
Bandes com la que va matar un jove al parc de la Pegaso de Barcelona la setmana passada. Una tendència que, a més, adverteixen que creixerà en els propers anys.
Les borses europees tornen a marcar números vermells i el preu del barril de Brent s'acosta als 80 euros per la represa dels atacs nord-americans sobre l'Iran.
Aquesta matinada s'ha trencat un alto al foc que poc després ha confirmat Donald Trump des de la cimera de l'OTAN de Turquia. Trump qualifica de mentider el règim iranià.
El Tribunal Suprem rebutja portar a Europa la regularització de migrants al govern espanyol.
Els jutges també han rebutjat la suspensió cautelar d'aquesta regularització, tal com havia sol·licitat la Comunitat Valenciana i l'Aragó.
En cultura, el Museu d'Art Contemporani de Barcelona s'endinsa en el seu fons audiovisual, amb el gest de filmar el vídeo a la col·lecció MACBA.
La mostra reuneix 3 exposicions, una dedicada a la transició, una altra que recupera films del cineasta Pere Portabella i la tercera presenta obres audiovisuals d'artistes contemporanis.
Als esports, Jordi Cervantes, el Barça ja coneix els rivals de la Champions League de futbol sala.
Els blaugranes que tornen a la màxima competició europea després de 2 anys se les veuran amb el Club Semell, el Club Lucenech i el Minerva. Aquesta primera fase es disputarà del 27 d'octubre a l'1 de novembre a Eslovàquia.
El control de Ivan López, a la redacció i coordinació Sònia Kerr, passant 4 minuts de les 2.
Notícies en xarxa, edició migdia.
Prop de 400 efectius dels bombers continuen lluitant a hores d'ara contra l'incendi declarat dilluns a Setmanat al Vallès Occidental i que afronta hores clau. Malgrat la marinada que bufa la zona i les altíssimes temperatures que s'hi registren, els bombers esperen poder estabilitzar-lo les properes hores, aquest vespre, si no hi ha represes al llarg de la tarda. De moment ha cremat 200 hectàrees de terreny. Última hora, des del centre de control, amb Ona Codinenca, Gemma Permanyer, bon dia.
Bon dia, doncs mira, ens hem allunyat una mica del centre del control, som a l'urbanització Boscos de Guanta, una de les urbanitzacions afectades per aquest incendi. De fet, les persones que viuen aquí ara mateix estan evacuades i es manté el confinament tant del Farell com del barri de Sant Sebastià. La resta de les zones que estaven confinades, barris de Castellà del Vallès i de Sant Manat, doncs ja s'han pogut desconfinar. Com deia, hi treballen 384 efectius, són 92 dotacions de bombers terrestres, 9 aeris i 2 hidroavions del Ministeri que s'han unit fa molt poca estona a l'extinció d'aquest foc. Com deies, hores clau pel que fa a la temperatura i també a l'entrada del vent de marinada, i així ens ho explicava Jordi Martín, cap d'intervenció d'aquest incendi.
Sí, les temperatures han pujat en picat des d'aquest matí. Ara podríem dir que ja estem al sostre d'aquestes temperatures i a partir d'ara doncs, començarà doncs, a augmentar aquesta marinada, que el punt més alt doncs, serà doncs, a les properes hores i, per tant, serà el punt més delicat que haurem d'estar tots centrats i intentant doncs, minimitzar, com dèiem, aquestes possibles represes que ahir vam veure que ens donaven problemes.
Al llarg d'aquest matí també hi han estat treballant membres del GREC, del grup d'estructures col·lapsades de bombers, que han estat analitzant quin impacte ha tingut l'incendi amb dues construccions afectades en aquests boscos de Gualba.
Gràcies, Gemma Permanyer, des d'Ona Codinenca. I els alcaldes i alcaldesses de l'Anoia, afectats per l'incendi que ha cremat més de 500 hectàrees des de dilluns en aquesta comarca, s'han reunit aquest matí amb el conseller d'Empresa i de Treball, en Miquel Samper. Volem saber com ha anat aquesta trobada. Laia Cerarols, Canal Taronja, Anoia.
La Generalitat garantirà l'acompanyament a les empreses afectades per l'incendi de l'Anoia perquè puguin reprendre l'activitat el més aviat possible. El conseller d'Empresa i Treball, Miquel Samper, ha explicat que el govern farà seguiment de l'evolució dels danys i que confia que les companyies asseguradores indemnitzin amb rapidesa les empreses pels desperfectes i pel lucre cessat, és a dir, els beneficis que han deixat d'obtenir a causa del foc. Si aquest procés no avança com és previst, ha assegurat que la Generalitat estudiarà possibles línies d'ajut per facilitar la reactivació de l'activitat econòmica.
No és un incendi provocat per cap negligència de la pròpia empresa i, per tant, estem doncs, que aquí s'hauria de solucionar el tema amb un peritatge dels danys patits per les empreses, dels lucros cessantes que hagin pogut acreditar, és a dir, allò que no podran guanyar com a conseqüència de l'aturada de l'activitat.
En total, 8 empreses han resultat afectades per l'incendi de la comarca de l'Anoia i totes tenen les assegurances en regla.
El que ja està controlat és el foc de les Gavarres, que ha cremat unes 2.300 hectàrees de terreny, la major part de superfície forestal. Ara sorgeixen els interrogants sobre si l'incendi era evitable o no i què caldrà fer a partir d'ara per recuperar el massís.
En aquest sentit, el gerent del Consorci del Massís, Quim Gubau, admet que toca fer una anàlisi per saber si hi havia punts a millorar, però defensa la feina feta en la gestió i prevenció de l'incendi. Són declaracions a la xarxa.
El massís disposa d'un pla de prevenció d'incendis des del 2005 i revisat el 2021 i avalat pels bombers i per tothom qui l'ha d'avalar. Si ha funcionat o no, això és el que deia que s'haurà d'analitzar. Vull dir, va haver moments al foc en què parlàvem d'un perímetre potencial de 8.000 hectàrees. Al final han sigut 2.000. Haurem de veure quin paper han jugat les infraestructures de prevenció d'incendis i el bosc gestionat que hi havia, que va trobar el foc durant el seu recorregut, amb que aquest perímetre doncs, no fos la totalitat.
Avaluar el perill de possibles caigudes d'arbres sobre el vial i tornar a condicionar els camins que han fet servir els vehicles pesants aquests dies són les dues principals accions que es proposa al Consorci per tornar a la normalitat.
En relació amb aquest foc, el president Salvador Illa nega que el govern hagi comès cap negligència amb l'empresa subcontractada que presumptament va originar l'incendi. Junts demanarà responsabilitats polítiques i els comuns han qüestionat que ampliar l'aeroport del Prat redueixi l'emergència climàtica, tot plegat avui a la sessió de control al Parlament. Mont Carvajal, bon dia.
Bon dia. Els incendis, la calor extrema i el canvi climàtic han protagonitzat la sessió de control al Parlament. La portaveu de Junts, Mònica Sales, ha donat per fet que el govern no va ordenar a l'empresa de les Gavarres evitar fer feines perilloses i ha avançat que en demanaran responsabilitats polítiques. El president Illa ha negat negligències.
Les empreses hauran de respondre per la seva actuació. El govern també ho haurà de fer pel control que no va fer. La justícia, com vostè diu, determinarà les responsabilitats administratives o penals i, òbviament, aquest Parlament determinarà les responsabilitats polítiques. Perquè des de Junts, president, les hi demanarem i volem saber si les assumirà.
El govern ha actuat amb transparència i des del primer moment vam informar de la causa de l'incendi i hem posat a disposició judicial de la persona i jo he dit que s'arribarà fins al final. Però el govern, en aquest cas, Ho sento, no comés cap negligència.
Jessica Albiach dels Comuns ha reclamat aturar l'ampliació de l'aeroport del Prat per reduir emissions i l'impacte en el canvi climàtic, però ella ho ha rebutjat.
Amb les dades econòmiques que li he donat, amb les temperatures que estem patint, jo li pregunto, encara pensen que és una bona idea ampliar l'aeroport del Prat?
Sí, perquè com vostè sap, o hauria de saber, i si no, i farem arribar la documentació, el compromís d'ampliació comporta també un compromís mediambiental.
La sessió ha començat amb un llarg aplaudiment en senyal d'agraïment als bombers.
I tot plegat mentre l'onada de calor arriba avui al punt àlgid, però encara no se'n veu al final. El Procicat està en fase d'alerta per calor intensa i ja hi ha 214 municipis amb risc extrem d'incendi. En aquestes localitats s'ha prohibit la sega de les cunetes, les activitats culturals falleres o activitats amb foc i material pirotècnic.
El Servei Meteorològic avisa que les temperatures estaran per sobre de la mitjana fins a finals de la setmana vinent, amb nits tòrrides al litoral i prelitoral i temperatures per sobre dels 40 graus a l'interior. De fet, Port Bou ha registrat aquesta nit una mínima de 31,9 graus. És la temperatura nocturna més alta mai registrada per cap estació del Meteocat. Per tot plegat, des de Protecció Civil fan una crida a la prudència. Imma Solen és la subdirectora.
De cara al cap de setmana ens comentaven els meteoròlegs que podia baixar algun grau, però que es mantindria encara per sobre de la mitjana, i de cara a la setmana que ve ens deien que s'incrementaria una altra vegada més. Continuem amb aquesta onada de calor, llarga, molt llarga, i cal que la gent vigili molt perquè aquesta persistència en el temps és el que ens fa desgastar el cos.
Arran d'aquesta situació, s'han ampliat les restriccions d'accés a l'espai natural de Sant Llorenç de Munt i l'Obac, fet que eleva a 7 els espais naturals amb accés restringit. Catalunya ha patit 97 morts atribuïbles a la calor durant la primera setmana de juliol, segons el sistema de monitoratge de la mortalitat diària.
Les crides a la prudència es redoblen en el cas del bany. Des de l'inici de la temporada, 12 persones han mort ofegades a Catalunya a platges i piscines. La darrera és una nena de només 6 anys, ofegada en una piscina de Balaguer, a la Noguera. L'Ajuntament ha decretat avui jornada de dol. Balaguer Televisió, Gerard Díaz.
La Paeria de Balaguer ha decretat un dia de dol oficial per la mort ahir al vespre d'una menor a les piscines del barri del Secà. Arran d'aquests fets, des del consistori expliquen que les banderes dels edificis municipals onejaran a mig pal i que s'ha decidit suspendre les activitats organitzades per les diferents àrees de l'ens municipal. Per tant, s'anul·la l'activitat esportiva prevista per avui dimecres a la piscina del poliesportiu i també el cicle de monòlegs a la plaça del teatre. Pel que fa a les piscines municipals del Secà, la Paeria ha decidit mantenir-ne l'obertura tenint en compte la situació d'altes temperatures i l'episodi d'onada de calor que afecta el territori. En aquest context, es considera que aquestes instal·lacions continuen prestant un servei essencial com a refugi climàtic per a la ciutadania. Anna Profitós és la paera d'Educació de Balaguer.
Volem donar des de la paeria el nostre condol a tota la família, a totes les persones que coneixien a la petita i sobretot també a tota la comunitat educativa de Balaguer, que també és una part afectada, i també donar el nostre agraïment a totes les persones que van col·laborar en les tasques d'assistència a la menor.
Avui a les 6 de la tarda es realitzarà un minut de silenci en respecte a la menor en les dues piscines municipals de la ciutat.
Notícies en xarxa.
Com a mínim, fins dissabte no podran tornar a casa els veïns desallotjats al barri del Putxet de Barcelona per l'esvoranc que s'hi va obrir ahir en les obres de construcció de la línia 9 del metro. Els tècnics necessiten 3 dies consecutius sense moviments per garantir-hi la seguretat i l'Ajuntament ofereix allotjament d'emergència a qui no tingui a on anar. Són 93 els pisos evacuats. Maite Polo, bon dia.
Bon dia. Els tècnics faran una supervisió continuada del terreny afectat per l'esvoranc durant 3 dies i 3 nits. I dissabte al matí diran si les persones desallotjades poden tornar a casa seva i si els negocis poden tornar a obrir. Ramon Ramírez és director general d'Infraestructures de Mobilitat de la Generalitat.
Comencem un monitoratge que anem seguint, repeteixo, hora a hora, però que fem comprovacions de situació a la matinada per avaluar les mateixes condicions o avaluar sota les mateixes condicions i, per tant, durant els propers 3 dies estarem controlant la situació i el dissabte avaluarem si pot iniciar-se un retorn esglaonat dels veïns en funció de que això estigui perfectament controlat.
La setmana passada, alguns veïns van fer arribar queixes a la Direcció General d'Infraestructures de l'aparició d'esquerdes. Tot i això, la directora de projectes, Begoña Castiblanque, n'ha relativitzat el nombre en una atenció avui als mitjans, al lloc dels fets.
No en teníem gaires, d'aquesta zona estem parlant, no en teníem gaires, no tinc el número exacte, però no ha sigut una cosa massiva, ni molt menys, en absolut.
El forat de 8 metres de diàmetre i 4 de profunditat l'han emplenat de formigó.
Els Mossos d'Esquadra alerten de l'increment de bandes juvenils violentes amb menors implicats i armes de foc. Bandes com la que va matar un jove al bar de la Pegaso de Barcelona la setmana passada. La tendència, a més, adverteixen que pot créixer en els propers anys. Només a la capital catalana n'hi ha detectades fins a una desena d'aquestes bandes. La policia n'ha desmantellat una, que s'autoanomenava els 300. Carina Bellbé, bon dia.
Bon dia. Els Mossos han detectat que ara mateix hi ha més bandes juvenils violentes que fa 20 anys, quan hi va haver un boom d'aquesta mena de grups criminals, i alerten que la tendència és alcista. Escoltem l'inspector José Ángel Merino.
Les fluxes naturals, a lo millor, de migració dels països de centre Sud-amèrica cap aquí, doncs fan preveure que puguem tenir un escenari que es mantingui o que fins i tot tingui una tendència alcista. Aquí el que cal, més enllà, evidentment, de posar el focus a Barcelona, que passa molts incidents, però també de posar el focus a nivell global, i és per això que estem fent aquesta diagnosi general.
Una d'aquestes bandes juvenils que la policia ha desmantellat, anomenada els 300, operava a Sant Andreu, Sant Martí i Nou Barris, i feia servir la violència extrema com a mecanisme de control territorial i de cohesió interna. Cometia agressions grupals molt violentes, sobretot a joves, es finançava a través del tràfic de drogues i utilitzava les xarxes socials per captar nous integrants. S'han detingut 18 joves, 6 de menors.
És un quart de tres. Prop de 5.000 organitzacions reclamen a la Generalitat que garanteixi el lleure educatiu durant l'estiu. Demanen que faci efectiva la moció aprovada ara fa un any al Parlament per assegurar un mínim de 15 dies de casals, campus, colònies o campaments. Esther Minguell, bon dia.
Bon dia. La pobresa infantil ha crescut més d'un punt el darrer any. Un de cada tres menors pertany a famílies que no es poden permetre una setmana de vacances. Tot i la moció aprovada fa un any per preveure una partida econòmica que garanteixi l'accés universal a les activitats de lleure durant l'estiu, una àmplia representació social denuncia que no s'ha fet efectiva. Maria Trunyó és directora de l'Aliança Educació 360.
No en tenim prou amb ajudes puntuals, amb ajudes només a algun sector del lleure. Cal que no depengui de les famílies, que no depengui de l'oferta territorial, sinó que els ajuntaments tinguin el suport clar de la Generalitat de Catalunya. Sí que ens alerta que els pressupostos que es van aprovar la setmana passada no hi ha la partida específica que demanava el Parlament fa un any pel lleure educatiu.
La reclamació té el suport d'associacions de famílies d'alumnes, col·legis professionals, entitats socials, culturals, esportives i de salut. Calculen que garantir dues setmanes d'activitats costaria 47 milions d'euros.
Encara en relació al lleure educatiu, els responsables de cases de colònies i albergs encara en una tardor sense reserves i desastrosa, fruit del conflicte entre el Departament d'Educació i els docents. El sector alerta que moltes cases de colònies no podran subsistir. Olot FM, Gerard Puigdemont.
Des de l'Associació Catalana de Cases de Colònies i Albergs a Catalunya qualifiquen de desastrosa la situació que encara en a partir del mes de setembre, amb l'inici d'un nou curs escolar sense gairebé reserves als seus allotjaments, a conseqüència del conflicte entre el Departament d'Educació i els docents. Asseguren que no s'esperaven que les dues bandes no arribessin a un acord satisfactori i concret. Werner Estellés, vicepresident de l'associació.
Segurament no, segur. Hem perdut una època de tardor en la qual la davallada ha sigut absoluta. Hem passat, per exemple, estem parlant de 15 grups d'estades escolars, hem passat a dos grups ara mateix en les reserves. No serà el moment de reservar, ara ja ha passat. Ara estem parlant amb el departament, fins i tot empreses ha posat en contacte per poder-nos facilitar línies d'ajut i possibles ERTOs.
Una situació que les cases de colònies de la Garrotxa patiran encara més, donat que els mesos de tardor solen ser dels més forts de l'any, amb l'augment de visites a la Fageda.
I encara en clau educativa, la intersindical denuncia els Mossos d'Esquadra per les infiltracions en una assemblea de docents.
Consideren que s'ha vulnerat els drets de reunió i protesta i reclamen la dimissió de la consellera d'Interior, Núria Parlon, i el director de la policia, Josep Lluís Trapero. El sindicat vol que la justícia reconegui que l'actuació no va ser correcta i evitar noves infiltracions.
Notícies en xarxa. Edició migdia.
En el capítol internacional, les borses europees tornen a marcar números vermells avui i el preu del barril de Brent s'acosta als $80 després que el president dels Estats Units, Donald Trump, hagi anunciat la fi de l'alto el foc a l'Iran.
L'IBEX 35 cau més del 2% després dels atacs dels Estats Units a l'Iran aquesta matinada. Les paraules de Trump també han impactat en el preu del petroli i el barril de Brent, que puja un 4% i frega ja als $78.
Un anunci que Trump ha fet des de la cimera de l'OTAN a Turquia, des d'on també ha tornat a carregar contra Espanya Espanya per la inversió en defensa.
Trump ha dit que Espanya és una causa perduda, un soci terrible de l'aliança, i ha ordenat aturar tot el comerç entre els dos països. El govern espanyol afirma haver rebut l'amenaça amb tranquil·litat i normalitat i apunta que els Estats Units surten més beneficiats que Espanya en les relacions comercials bilaterals.
En política catalana, la llei contra la compra especulativa d'habitatge ha passat a un primer filtre al Parlament. Ha aprovat que es tramiti per lectura única amb els vots del PSC, Esquerra, els Comuns i la CUP.
Ara bé, com que Junts i el PP han demanat al Consell de Garanties Estatutàries que s'hi pronunciï, la votació s'endarrerirà fins a la tardor.
I us ho dèiem en titulars, el Tribunal Suprem ha rebutjat plantejar qüestions prejudicials sobre la regularització de migrants del govern espanyol al Tribunal de Justícia de la Unió Europea.
En un escrit enviat avui, el Tribunal descarta preguntar a Luxemburg si la regularització contradiu el dret comunitari, una possibilitat que van plantejar fa unes setmanes. Els jutges també han rebutjat la suspensió cautelar d'aquesta regularització, tal com havia sol·licitat la Comunitat Valenciana i l'Aragó.
I és moment per a la cultura. El Museu d'Art Contemporani de Barcelona s'endinsa en el seu fons audiovisual amb el gest de filmar el vídeo a la col·lecció MACBA. La mostra reuneix tres exposicions. Una dedicada a la tasca de l'entitat Servei de Vídeo Comunitari durant la transició. Una altra que recupera films del cineasta Pere Portabella. I la tercera presenta obres audiovisuals d'artistes contemporanis. David Navarro, bon dia.
Bon dia. Amb el gest de filmar el vídeo a la col·lecció MACBA, el museu treu la pols al seu fons per repensar el vídeo, no només com a element per registrar la realitat, sinó també per proposar punts de vista al marge de la història oficial. Un bon exemple és Contrainformació, vídeo nou, servei de vídeo comunitari, que plega 30 vídeos i prop de 300 documents per explicar una iniciativa que, segons la cocomissària Maria Berríos, va donar a les lluites socials de la transició l'oportunitat de disputar el monopoli de la informació.
Vemos aquí un colectivo que se tomó muy en serio la posibilidad de generar contrainformación, no solo como un relato que erosiona el relato hegemónico, sino entregando herramientas para que todo el mundo pudiese ser su propio vocero.
La mostra també compta amb l'exposició Pere Portabella, La mirada compromesa, que recupera 5 films del cineasta conservats a la col·lecció del museu. I amb Ecos, vídeos de la donació de la Fundació Han Nefkens, 7 obres audiovisuals d'artistes internacionals que exploren el potencial del vídeo com a espai de memòria i pensament crític.
I aquest matí les adoberies de Vic han estat l'escenari de la presentació de la 17a temporada de música, arts i escena de l'Atlàntida. L'emplaçament no ha estat casual, ha servit per contextualitzar un dels plats forts de la programació, el musical Tots els colors del riu. El 9FM, Xènia Danés.
Aquesta primera part de la temporada inclourà 43 espectacles repartits en 55 funcions, una xifra poc habitual en equipaments d'aquestes característiques, que respon a la voluntat d'ampliar les representacions dels espectacles amb més demanda. Ho explica Montse Catllà, directora general de la Fundació L'Atlàntida.
Demanda són tots els colors del riu, els Pastorets de Vic, no cal dir-ho, que ja fem les tres funcions tradicionals, el Hamlet de l'Albert Pla i en Peyu, o la Sarsuela, de cançó d'amor i de guerra.
Alguns dels espectacles, de fet, ja han exhaurit les entrades. Paral·lelament, aquest any a Vic neix el Festival Canalla, una proposta centrada en el món del llibre i estretament vinculada a la tradició literària de la ciutat.
I el Col·legi de Periodistes de Catalunya ha acordat concedir el Premi Ofici de Periodista 2026 a Anna Bosch. Ho fa en reconeixement d'una trajectòria professional excepcional que ha esdevingut, apunten, un referent del periodisme català.
La Junta de Govern de l'ENS destaca que Bosch ha dedicat més de 4 dècades al periodisme, exercint-lo sempre amb rigor, independència, honestedat i una vocació inequívoca de servei públic.
I és moment per a la informació esportiva. Que ens porta Jordi Cervantes. Molt bon dia, Jordi. El Barça ja coneix els rivals a qui s'enfrontarà en la ronda principal de la Champions League de futbol sala, oi?
Sí, bon dia, Marta. Els blaugranes, que tornen a la màxima competició europea després de 2 anys, se les veurà amb el Club Semei, el Club Luceneig i el Minerva. Aquesta primera fase es disputarà del 27 d'octubre a l'1 de novembre a Eslovàquia. Aquest curs, la Champions ha patit alguns canvis i l'equip dirigit per Javi Rodríguez tindrà com a objectiu arribar a la final a 4, que es disputarà a principis de maig. I aquest migdia també s'han sortejat 2 competicions europees més. A la Champions League femenina, que hi tornarà a competir la penya, el Joventut ha quedat enquadrat en el grup H i se les veurà amb el Telecom Basketsbon, el Ney Penlik Herzlia i el Porto, segon curs consecutiu que competirà en conjunt verd i que verd i negre, i que començarà la competició el 6 i 7 d'octubre. I també el bàsquet Manresa, doncs, sap els seus rivals de l'Eurocup, el grup D, amb el Mònaco, el Beşiktaş turc, el Ulm alemany, la Roma italiana, el Lietuvos de Lituània, el PAOK grec i el Botvegard de Bulgària. En futbol, avui s'ha presentat ja oficialment Kulinchi Harman, el defensa central que ha fitxat l'Espanyol per aquesta temporada. I a la primera divisió femenina, l'Espanyol també ha presentat, o ha fet oficial aquest migdia, el fitxatge de Carla Morera, que arriba amb ganes de vestir la blanquiblava.
Amb moltes ganes de venir a un club com l'Espanyol amb tantíssima història. Molt il·lusionada per tota la temporada que tenim per davant i amb moltes ganes de començar, la veritat. Bueno, la lliga japonesa és totalment diferent a l'espanyola. Ha sigut una experiència increïble que m'ha permès créixer no només personalment, sinó també futbolísticament, veient altres tipus de joc, formes de jugar, i ara tinc moltes ganes de tornar aquí amb tot el que he après fora.
I és que Carla Morera va jugar al Kobe japonès i arriba procedent del Racing Power de Portugal. A la divisió de plata masculina, el Sabadell ha fitxat Yanis Rahmani, procedent del Cartagena, equip amb qui es va enfrontar el Sabadell aquest any. Adrià Arroyo, Ràdio Sabadell.
Allà ha estat durant l'última mitja temporada anotant un gol cada 86 minuts, un total de 6 en 17 partits. Va compartir vestidor amb el sabadellenc Marc Jurado, que a Ràdio Sabadell ha avalat així el fitxatge del francès.
Tiene un muy buen uno contra uno cuando juega de extremo, pero cuando juega tanto de 10 como de 9, pues es un jugador con muchísimo gol. Yanis también aporta muchísimo defensivamente, es un trabajador y un currante, y la verdad que es un jugador, un fichaje muy, muy bueno para la segunda división.
Amb 31 anys, enguany encetarà ja la seva setena temporada a segona divisió. Ja ha militat a la categoria de plata amb equips com l'Almeria, el Lugo, el Màlaga, l'Eibar, el Tenerife i ara també el Sabadell, amb el qual ha signat per una temporada.
I el Lleida 1939 continua perfilant el seu projecte. Bona sintonia entre la paeria i el conjunt del Segrià. En la primera trobada, l'entitat blava va presentar el projecte a quarta catalana, al paer en cap, Fèlix La Rosa, i el regidor d'esports, Jackson Quiñónez. Juanjo Lecumberri és el vicepresident de l'entitat lleidatana.
Superbona predisposició escoltant. Nosaltres hem fet la sol·licitud. Aleshores, és un tràmit com, bueno, com podria fer qualsevol altra entitat, i esperant resposta després de que s'estudi aquesta proposta.
Gràcies, Jordi Cervantes, per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i arribem a 2:45. Fem una petita pausa, però tornem de seguida. Fins ara.
La xarxa de comunicació local.
Vine al Palau Güell, a tocar de la Rambla de Barcelona. Una obra única d'Antoni Gaudí, on l'arquitectura es converteix en experiència. Deixa't sorprendre per la llum, les formes i els detalls. Un espai públic, viu i per a tothom. Una porta oberta al modernisme. Palau Güell, el Gaudí cobra portes. Més informació i entrades a palauguell.cat. Diputació de Barcelona.
Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
L'univers infinit. Albert Morral, Agrupació Astronòmica de Sabadell.
Com s'aguanten els habitants de l'altra banda de la Terra? La Terra té forma esfèrica i vista des de l'espai podria semblar que els habitants de l'hemisferi sud, els australians, per exemple, podrien caure cap avall, cap a l'espai. Aquesta és una pregunta que ens fan sovint els nens més petits i, de fet, és una pregunta ben lògica. La veritat és que tot i tothom cau cap avall. La qüestió és, què vol dir cap avall per cada un de nosaltres? Caiem perquè la força de gravetat ens empeny, però la força de gravetat és deguda a la massa de la Terra i sempre apunta cap al seu centre. Així doncs, des de qualsevol punt de la superfície terrestre, la força va cap al terra, mai cap al cel.
és impossible que els habitants de l'altra banda de la Terra surtin disparats cap amunt. És molt difícil sortir de la Terra. Cal fer molta força cap enfora per vèncer la gravetat terrestre. Fins que no es van fabricar coets prou potents, no es va aconseguir. Si ens fixem en la forma dels coets, són verticals i molt allargats. Doncs penseu que el 90% dels coets estan plens de combustible i quan s'engeguen tenen una potència descomunal. Són les màquines més potents que hem fabricat els humans. Una vegada han sortit de la Terra, moure's per l'espai ja és molt més fàcil. Allí, amb una petita potència, ja es poden moure perfectament.
La xarxa de comunicació local.
Bon dia, són 2:45.
Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
Els bombers concentren els esforços en estabilitzar l'incendi que crema des de dilluns a Sentmenat al Vallès Occidental i que ja ha afectat unes 200 hectàrees. El foc afronta hores clau ara mateix pel pic de temperatura i la marinada que bufa a la zona. Els prop de 400 efectius que hi treballen confien estabilitzar-lo aquest mateix vespre si no hi ha represes al llarg de la tarda. El cap d'intervenció, Jordi Martín, explica els nuclis que encara estan en risc.
El primer dia tenim evacuat el nucli de Guanta, que correspon al municipi de Sentmenat, i després tenim dos territoris doncs, que estan confinats, un que seria doncs, Sant Sebastià, que és el que seria el cap flanc esquerre, i la banda alta del flanc dret, cap, doncs, també del barri del Farell, que correspon a Caldes.
En total es manté el confinament d'unes 300 persones, mentre l'onada de calor arriba avui al punt àlgid, però encara no se'n veu al final. El Procicat està en fase d'alerta per calor intensa i ja hi ha 214 municipis en risc extrem d'incendi. Última hora del temps, amb Luismi Pérez. Bon dia, Luismi.
Bon dia. Continua aquesta onada de calor que, de fet, ja en aquests moments porta molts valors al voltant dels 40 graus. Això després d'una nit que ha estat increïblement càlida en alguns indrets de Girona, sobretot al voltant del Cap de Creus. A Portbou no s'ha baixat dels 33 graus de temperatura mínima i a hores d'ara, allà a l'Empordà, també a la Catalunya Central, prelitoral de Barcelona, la Vall de l'Ebre, comarques de Ponent, Conca de Tremp, Baix del Pirineu, es mouen entre els 36 i 41 graus. Aquesta tarda tornarem a fregar els 42 43 graus a l'ombra en alguns racons del Segrià, també de la Ribera d'Ebre. Però és que arran de mar també arribarem als 35 graus de màxima. Per tant, una calorada de cal ample. Aquesta mateixa calor tornarà a fer rebentar els núvols en forma d'alguna tempesta, sobretot entre la Vall de Ribes, també al Berguedà, la banda de la Cerdanya, totes les comarques del nord de Lleida i gran part d'aquestes tempestes acompanyades de molt de vent. Demà, en canvi, despertarem amb molt de sol, però déu-n'hi-do la calorada. Estem pendents a la xarxa.
És dimecres 8 de juliol de 2026 i tenim més titulars. Els veïns de les 8 finques de Barcelona desallotjades per un esvoranc a les obres de la línia 9 del metro no podran tornar a casa fins dissabte com a mínim. Sònia Kerr.
Els tècnics necessiten 3 dies consecutius sense moviments per garantir la seguretat a la zona. Ho explica el director general d'Infraestructures de Mobilitat, Ramon Ramírez.
Durant els propers 3 dies estarem controlant la situació i el dissabte avaluarem si pot iniciar-se un retorn esglaonat dels veïns en funció de que això estigui perfectament controlat.
Els Mossos d'Esquadra alerten de l'increment de bandes juvenils violentes amb menors implicats i que utilitzen armes de foc.
Bandes com la que va matar un jove al Parc de la Pegaso de Barcelona la setmana passada. Una tendència que, a més, adverteixen que creixerà en els propers anys.
Les borses europees tornen a marcar números vermells i el preu del barril de Brent s'acosta als $80 per la represa dels atacs nord-americans sobre l'Iran.
Aquesta matinada s'ha trencat un alto el foc que poc després ha confirmat Donald Trump des de la cimera de l'OTAN de Turquia. Trump qualifica de mentida al règim iranià.
El Tribunal Suprem rebutja portar a Europa la regularització de migrants al govern espanyol.
Els jutges també han rebutjat la suspensió cautelar d'aquesta regularització, tal com havia sol·licitat la Comunitat Valenciana i l'Aragó.
En cultura, el Museu d'Art Contemporani de Barcelona s'endinsa en el seu fons audiovisual amb el gest de filmar el vídeo a la col·lecció MACBA.
La mostra reuneix 3 exposicions, una dedicada a la transició, una altra que recupera films del cineasta Pere Portabella i la tercera que presenta obres audiovisuals d'artistes contemporanis.
Els esports, Jordi Cervantes. El Barça ja coneix els rivals de la Champions League de futbol sala.
Els blaugranes que tornen a la màxima competició europea després de 2 anys se les veuran amb el Club Semell, el Club Lucenech i el Minerva. Aquesta primera fase es disputarà del 27 d'octubre a l'1 de novembre a Eslovàquia.
El control de Soivan López, a la redacció i coordinació, Sònia Kerr. Passen 4 minuts a 2:45.
Notícies en xarxa. Edició migdia.
Prop de 400 efectius dels bombers continuen lluitant a hores d'ara contra l'incendi declarat dilluns a Sentmenat, al Vallès Occidental, que afronta hores clau. Malgrat la marinada que bufa la zona i les altíssimes temperatures que s'hi registren, els bombers esperen poder estabilitzar-lo les pròximes hores si no hi ha represes al llarg de la tarda. De moment ha cremat 200 hectàrees. Última hora amb bona codinenca, Gemma Permanyé, bon dia.
Bon dia, doncs. Bé, com deia, són gairebé 400 efectius, entre ells 92 dotacions terrestres dels bombers, 9 mitjans aeris i més 2 hidroavions del Ministeri, dels anomenats FOCA. Confien, com dius, avui poder, com a mínim, estabilitzar aquest incendi que crema des de dimarts al voltant de les 2 del migdia. Es va iniciar aquí a Sentmenat, però ja afecta el terme de Sentmenat i de Caldes de Montbui. La urbanització Boscos de Gualba continua desallotjada i es manté el confinament també tant a Sant Sebastià de Montmajor com al barri del Parell de Caldes de Montbui. Com deies, també aquestes hores seran claus. Ara el termòmetre marca 40 graus, és el punt màxim de calor del dia, i l'entrada del vent de marinada també pot condicionar l'extinció d'aquest incendi. Ens ho explicava Jordi Martín, cap d'intervenció dels bombers.
Sí, les temperatures han pujat en picat des d'aquest matí. Ara podríem dir que ja estem al sostre d'aquestes temperatures i a partir d'ara doncs, començarà a augmentar aquesta marinada, que el punt més alt doncs, serà doncs, a les properes hores i, per tant, serà el punt més delicat que haurem d'estar tots centrats i intentant doncs, minimitzar, com dèiem, aquestes possibles represes que ahir vam veure que ens donaven problemes.
Un incendi que ja ha afectat 200 hectàrees, segons les darreres dades dels agents rurals, i que té un potencial de 2.000 hectàrees.
Gràcies, Gemma Permanyer. Des d'Ona Codinenca, el que està estabilitzat és el foc declarat també dilluns a la comarca de l'Anoia. Els alcaldes i alcaldesses afectats per aquest incendi, que ha cremat més de 500 hectàrees, recordem, s'han reunit aquest matí amb el conseller d'Empresa i Treball, en Miquel Samper. Canal Taronja, Anoia, Laia Serarols.
La Generalitat garantirà l'acompanyament a les empreses afectades per l'incendi de l'Anoia perquè puguin reprendre l'activitat el més aviat possible. El conseller d'Empresa i Treball, Miquel Samper, ha explicat que el govern farà seguiment de l'evolució dels danys i que confia que les companyies asseguradores indemnitzin amb rapidesa les empreses pels desperfectes i pel lucre cessat, és a dir, els beneficis que han deixat d'obtenir a causa del foc. Si aquest procés no avança com és previst, ha assegurat que la Generalitat estudiarà possibles línies d'ajut per facilitar la reactivació de l'activitat econòmica.
No és un incendi provocat per cap negligència de la pròpia empresa i, per tant, estem doncs, que aquí s'hauria de solucionar el tema amb un peritatge dels danys patits per les empreses, dels lucros cessantes que hagin pogut acreditar, és a dir, allò que no podran guanyar com a conseqüència de l'aturada de l'activitat.
En total, 8 empreses han resultat afectades per l'incendi de la comarca de l'Anoia i totes tenen les assegurances en regla.
El que ja està controlat és el foc de les Gavarres, sobre el qual el president Salvador Illa nega que el govern hagi comès cap negligència amb l'empresa subcontractada que, presumptament, va originar l'incendi. Junts demanarà responsabilitats polítiques i els comuns han qüestionat que ampliar l'aeroport del Prat redueixi l'emergència climàtica, tot plegat avui al Parlament. Mont Carvajal, bon dia.
Bon dia. Els incendis, la calor extrema i el canvi climàtic han protagonitzat la sessió de control al Parlament. La portaveu de Junts, Mònica Sales, ha donat per fet que el govern no va ordenar a l'empresa de les Gavarres evitar fer feines perilloses i ha avançat que en demanaran responsabilitats polítiques. El president Illa ha negat negligències.
Les empreses hauran de respondre per la seva actuació. El govern també ho haurà de fer pel control que no va fer. La justícia, com vostè diu, determinarà les responsabilitats administratives o penals i, òbviament, aquest Parlament determinarà les responsabilitats polítiques. Perquè des de Junts, president, les hi demanarem i volem saber si les assumirà.
El govern ha actuat amb transparència i des del primer moment vam informar de la causa de l'incendi i hem posat a disposició judicial la persona i jo he dit que s'arribarà fins al final. Però el govern, en aquest cas, ho sento, no comés cap negligència.
Jessica Albiach dels Comuns ha reclamat aturar l'ampliació de l'aeroport del Prat per reduir emissions i l'impacte en el canvi climàtic, però Illa ho ha rebutjat.
Amb les dades econòmiques que li he donat, amb les temperatures que estem patint, jo li pregunto, encara pensen que és una bona idea ampliar l'aeroport del Prat?
Sí, perquè com vostè sap, o hauria de saber, i si no, i farem arribar la documentació, el compromís d'ampliació comporta també un compromís mediambiental.
La sessió ha començat amb un llarg aplaudiment en senyal d'agraïment als bombers.
I tot plegat mentre l'onada de calor arriba al punt àlgid, però encara no se'n veu al final. Trigarà uns dies encara. El Procicat està en fase d'alerta per calor intensa i ja hi ha 214 municipis amb risc extrem d'incendi. En aquestes localitats s'ha prohibit la sega de les cunetes, les activitats culturals falleres o activitats amb foc i material pirotècnic.
El Servei Meteorològic avisa que les temperatures estaran per sobre de la mitjana fins a finals de la setmana vinent, amb nits tòrrides al litoral i prelitoral i temperatures per sobre dels 40 graus a l'interior. Portbou ha registrat aquesta nit una mínima de 31,9 graus, la temperatura nocturna més alta mai registrada per cap estació del Meteocat. Per tot plegat, des de Protecció Civil fan una crida a la prudència. Imma Solen és la seva subdirectora.
De cara al cap de setmana ens comentaven els meteoròlegs que podia baixar algun grau, però que es mantindria encara per sobre de la mitjana, i de cara a la setmana que ve ens deien que s'incrementaria una altra vegada més. Continuem amb aquesta onada de calor, llarga, molt llarga, i cal que la gent vigili molt perquè aquesta persistència en el temps és el que ens fa desgastar el cos.
Arran d'aquesta situació, s'han ampliat les restriccions d'accés a l'espai natural de Sant Llorenç de Munt i l'Obac, fet que eleva a 7 els espais naturals amb l'accés restringit. Catalunya ha patit 97 morts atribuïbles a la calor durant la primera setmana de juliol, segons el sistema de monitoratge de la mortalitat diària.
Doncs justament l'emergència climàtica ha fet fer un pas endavant a l'Ajuntament de la Ràpita, al Montsià, per protegir els treballadors que fan la seva activitat al carrer. L'Ajuntament ha adquirit 21 pulseres intel·ligents per al personal de la brigada municipal. Es tracta d'una eina tecnològica clau per prevenir els cops de calor durant les jornades de treball a l'exterior. Ràdio Ràpita, Hernán Subirats.
Estos dispositius controlen constantment tant la temperatura corporal com l'ambiental i, en cas de risc, emeten una triple alerta: sonora, lluminosa i per vibració. Quan la pulsera avisa, el protocol és clar. El treballador s'ha d'aturar, buscar una ombra i hidratar-se immediatament. Però esta no és l'única mesura. La Ràpita també ha adaptat els horaris i les tasques de la brigada, evitant les hores de sol directe, com les 12 del migdia, per les feines més pesades a primera hora del matí. A peu de carrer, els treballadors ja noten els beneficis d'esta tecnologia. Joan Joaní Safont, membre de la brigada municipal, destaca la seguretat que els aporta, especialment quan treballen en equip.
Si, per exemple, me pita a mi, a mi no li pita, pues, estem treballant junts, pues, com es coincidien, som els dos a la sombra, som els dos.
Amb aquesta iniciativa, el consistori rapitenc reforça la prevenció de riscos laborals en un context on els episodis d'altes temperatures són cada vegada més freqüents i intensos.
Notícies en xarxa.
Fins dissabte, com a mínim, no podran tornar a casa els veïns desallotjats al barri del Putxet de Barcelona per l'esvoranc que s'hi va obrir ahir en les obres de construcció de la línia 9 del metro. Els tècnics necessiten 3 dies consecutius sense moviments per garantir-hi la seguretat i l'Ajuntament ofereix allotjament d'emergència a qui no tingui a on anar. Són 93 els pisos evacuats. Maite Polo, bon dia.
Bon dia. Els tècnics faran una supervisió continuada del terreny afectat per l'esvoranc durant 3 dies i 3 nits. I dissabte al matí diran si les persones desallotjades poden tornar a casa seva i si els negocis poden tornar a obrir. Ramon Ramírez és director general d'Infraestructures de Mobilitat de la Generalitat.
Comencem un monitoratge que anem seguint, repeteixo, hora a hora, però que fem comprovacions de situació a la matinada per avaluar les mateixes condicions o avaluar sota les mateixes condicions i, per tant, durant els propers 3 dies estarem controlant la situació i el dissabte avaluarem si pot iniciar-se un retorn esglaonat dels veïns en funció de que això estigui perfectament controlat.
La setmana passada, alguns veïns van fer arribar queixes a la Direcció General d'Infraestructures de l'aparició d'esquerdes. Tot i això, la directora de projectes, Begoña Castiblanque, n'ha relativitzat el nombre en una atenció avui als mitjans, al lloc dels fets.
No en teníem gaires, d'aquesta zona estem parlant, no en teníem gaires, no tinc el número exacte, però no ha sigut una cosa massiva, ni molt menys, en absolut.
El forat de 8 metres de diàmetre i 4 de profunditat l'han emplenat de formigó.
Els Mossos d'Esquadra alerten de l'increment de bandes juvenils violentes amb menors implicats i armes de foc. Bandes com la que va matar un jove al Parc de la Pegaso de Barcelona la setmana passada. És una tendència que, a més, adverteixen que pot créixer en els propers anys. De fet, només a la capital catalana n'hi ha detectades fins a una desena d'aquestes bandes. La policia catalana n'ha desmantellat una, que s'autoanomenava els 300. Carina Bellbé, bon dia.
Bon dia. Els Mossos han detectat que ara mateix hi ha més bandes juvenils violentes que fa 20 anys, quan hi va haver un boom d'aquesta mena de grups criminals, i alerten que la tendència és alcista. Escoltem l'inspector José Ángel Merino.
els fluxos naturals, a lo millor, de migració dels països de centre Sud-amèrica cap aquí, doncs fan preveure que puguem tenir un escenari que es mantingui o que fins i tot tingui una tendència alcista. Aquí el que cal, més enllà, evidentment, de posar el focus a Barcelona, que passa molts incidents, però també de posar el focus a nivell global, i és per això que estem fent aquesta diagnosi general.
Una d'aquestes bandes juvenils que la policia ha desmantellat, anomenada Els 300, operava a Sant Andreu, Sant Martí i Nou Barris, i feia servir la violència extrema com a mecanisme de control territorial i de cohesió interna. Cometia agressions grupals molt violentes, sobretot a joves, es finançava a través del tràfic de drogues i utilitzava les xarxes socials per captar nous integrants. S'han detingut 18 joves, 6 de menors.
Pràcticament 3/4, prop de 5.000 organitzacions reclamen a la Generalitat que garanteixi el lleure educatiu durant l'estiu. Demanen que faci efectiva la moció aprovada ara fa un any per al Parlament per assegurar un mínim de 15 dies de casals, campus, colònies o campaments per als més joves. Esther Minguell, bon dia.
Bon dia. La pobresa infantil ha crescut més d'un punt el darrer any. Un de cada tres menors pertany a famílies que no es poden permetre una setmana de vacances. Tot i la moció aprovada fa un any per preveure una partida econòmica que garanteixi l'accés universal a les activitats de lleure durant l'estiu, una àmplia representació social denuncia que no s'ha fet efectiva. Maria Trunyó és directora de l'Aliança Educació 360.
No en tenim prou amb ajudes puntuals, amb ajudes només a algun sector del lleure. Cal que no depengui de les famílies, que no depengui de l'oferta territorial, sinó que els ajuntaments tinguin el suport clar de la Generalitat de Catalunya. Sí que ens alerta que els pressupostos que es van aprovar la setmana passada no hi ha la partida específica que demanava el Parlament fa un any pel lleure educatiu.
La reclamació té el suport d'associacions de famílies d'alumnes, col·legis professionals, entitats socials, culturals, esportives i de salut. Calculen que garantir dues setmanes d'activitats costaria 47 milions d'euros.
I de moment el que tenim són novetats de cara al curs que ve. Les escoles incorporaran infermeres per atendre alumnat amb necessitats de cures sanitàries. Després d'una prova pilot que s'ha fet a 57 centres, la previsió és estendre-ho arreu a partir d'aquest curs vinent. Ràdio Granollers, Elisenda Coquet.
Els departaments d'Educació i de Salut han fet un pilotatge per poder brindar cures als alumnes durant l'horari lectiu perquè l'escola sigui realment inclusiva. Així, a més de fer prevenció a cada centre, una infermera i una tècnica en cures atendran infants que poden tenir des de necessitat de cures puntuals fins a suport sanitari diari perquè tenen una situació de salut complexa. La directora de Planificació del Departament de Salut, Aina Plaza, explica com funcionarà.
Un equip de pediatria territorial de referència per tots els centres educatius. Estem parlant d'uns 22.000 alumnes i 57 centres educatius. A més, hem assignat infermeres estables en aquests centres educatius i també hem introduït una nova figura, que és la figura del tècnic de cures en auxiliar en infermeria.
Educació i Salut han presentat els resultats del pilotatge a la Regió Metropolitana Nord, a Granollers.
Moment per a la informació internacional. Les borses europees tornen a marcar números vermells i el preu del barril de Brent s'acosta als $80 després que el president dels Estats Units, Donald Trump, hagi anunciat la fi de l'alto al foc a l'Iran.
L'IBEX 35 cau més del 2% després dels atacs dels Estats Units a l'Iran aquesta matinada. Les paraules de Trump també han impactat en el preu del petroli i el barril de Brent puja un 4% i frega als $78.
Un anunci que Trump ha fet des de la cimera de l'OTAN a Turquia, des d'on també ha tornat a carregar contra Espanya per la manca d'inversió en defensa.
Trump ha dit que Espanya és una causa perduda, un soci terrible de l'Aliança, i ha ordenat aturar tot el comerç entre els dos països. El govern espanyol afirma haver rebut l'amenaça amb tranquil·litat i normalitat, i de fet apunta que els Estats Units surten més beneficiats que Espanya en les relacions comercials bilaterals.
En política catalana, la llei contra la compra especulativa d'habitatge ha passat al primer filtre al Parlament, que ha aprovat que es tramiti per lectura única. Ho ha fet amb els vots del PSC, Esquerra, els Comuns i la CUP.
Ara bé, com que Junts i el PP han demanat al Consell de Garanties Estatutàries que s'hi pronunciï, la votació s'endarrerirà fins a la tardor.
I el Tribunal Suprem ha rebutjat plantejar qüestions prejudicials sobre la regularització de migrants del govern espanyol al Tribunal de Justícia de la Unió Europea.
En un escrit enviat avui, el Tribunal descarta preguntar a Luxemburg si la regularització contradiu el dret comunitari, una possibilitat que van plantejar fa unes setmanes. Els jutges també han rebutjat la suspensió cautelar d'aquesta regularització, tal com havia sol·licitat la Comunitat Valenciana i l'Aragó.
I us hem d'informar ara mateix d'una última hora, perquè fa pocs minuts, que s'ha declarat un altre incendi, en aquest cas a Gavà, al Baix Llobregat. Hi ha fins a 25 dotacions als bombers, tant terrestres com aèries, treballant en aquest foc, que ha començat afectant uns vehicles i s'ha acabat propagant a vegetació forestal. Tenim possibilitat de connectar en directe amb Gavà Televisió. Marc Ferrer, bon dia. Quina és la situació?
Hola, bon dia. Doncs mira, el foc sembla que ha començat enmig d'un parc urbà, en una zona enjardinada, però ha corregut molt ràpid i de seguida ha saltat al barri de les Ferreres i ha anat cap a la zona forestal. Allà el foc ha començat a córrer i preocupava sobretot que no anés cap al barri de Can Tries, que estava en la línia de que avançava el foc. Molts bombers han vingut de diferents parcs del voltant. També hi ha mitjans aeris, hi ha per exemple els dos Canadair de l'Exèrcit de l'Aire, i bé, de moment tampoc se sap l'abast del foc, quantes hectàrees ha cremat fins ara, ni quin és l'estat, pel que jo sé, de tenir-lo controlat ràpidament.
Gràcies, Marc Ferrer, per aquesta última hora. Evidentment, és encara molt aviat per tenir molts detalls d'aquest incendi, que, com us dèiem, afecta a Gavà, al Baix Llobregat, inicialment a uns vehicles, però després s'ha propagat a vegetació forestal. Recordem que hi treballen 25 dotacions dels bombers. I en la jornada d'actualitat d'avui també ens toca passar per les Terres de Lleida, perquè el sector porcí català ha entrat en números vermells. Unió de Pagesos alerta que durant el primer semestre d'aquest any els ramaders han perdut més de 19 euros per cada porc viu. El primer marge econòmic negatiu dels últims 4 anys.
Estem parlant d'uns 100 milions d'euros. El sindicat atribueix aquesta situació principalment als efectes de la pesta porcina africana i també a la caiguda dels preus.
Uau, Lleida Ràdio, Quim Gassó.
Segons les dades presentades pel sindicat, el marge econòmic del sector ha entrat en negatiu per primera vegada en 4 anys, amb unes pèrdues de 16 cèntims per quilo de porc viu, equivalents a gairebé uns 20 euros per animal. En aquest sentit, s'ha pronunciat aquest dimecres a Lleida el responsable nacional del sector porcí d'Unió de Pagesos, Rossend Saltiberi.
Maig, juny, juliol són els mesos més alts. Per tant, la previsió és que hem tocat sostre de preu i per tant, d'aquí anirem a la baixa i, per tant, continuarem sumant pèrdues durant el que queda d'any. O sigui, la previsió de l'any 2026 serà un any amb pèrdues.
El responsable sindical ha explicat que la declaració del focus de pesta porcina africana va provocar la pèrdua d'una part dels mercats d'exportació fora de la Unió Europea i va obligar les empreses a redirigir les vendes cap a altres països europeus. A banda de les pèrdues directes dels productors, Unió de Pagesos calcula que l'efecte específic de la PPA sobre el mercat ha tingut un impacte de 265 milions d'euros a Catalunya des del desembre passat.
I és moment per a la cultura. El Museu d'Art Contemporani de Barcelona s'endinsa en el fons audiovisual amb el gest de filmar el vídeo a la col·lecció MACBA. La mostra reuneix tres exposicions, una dedicada a la tasca de l'entitat Servei de Vídeo Comunitari durant la transició, una altra que recupera films del cineasta Pere Portabella i una tercera que presenta obres audiovisuals d'artistes contemporanis. David Navarro, bon dia.
Bon dia. Amb el gest de filmar el vídeo a la col·lecció MACBA, el museu treu la pols al seu fons per repensar el vídeo, no només com a element per registrar la realitat, sinó també per proposar punts de vista al marge de la història oficial. Un bon exemple és Contrainformació, vídeo nou, servei de vídeo comunitari, que plega 30 vídeos i prop de 300 documents per explicar una iniciativa que, segons la cocomissària Maria Berríos, va donar a les lluites socials de la transició l'oportunitat de disputar el monopoli de la informació.
Vemos aquí un colectivo que se tomó muy en serio la posibilidad de generar contrainformación, no solo como un relato que erosiona el relato hegemónico, sino entregando herramientas para que todo el mundo pudiese ser su propio vocero.
La mostra també compta amb l'exposició Pere Portabella, La mirada compromesa, que recupera 5 films del cineasta conservats a la col·lecció del museu. I amb ECUS, vídeos de la donació de la Fundació Han Nefkens, 7 obres audiovisuals d'artistes internacionals que exploren el potencial del vídeo com a espai de memòria i pensament crític.
I arriben els esports. Que ens porta Jordi Cervantes. Molt bon dia, Jordi. El Barça ja coneix els rivals a qui s'enfrontaran en la ronda principal de la Champions League de futbol sala.
Bon dia, Marta. Els blaugranes que tornen a la màxima competició europea després de 2 anys se les veuran amb el Club Semei, el Club Lucenets i el Minerva. Aquesta primera fase es disputarà del 27 d'octubre a l'1 de novembre a Eslovàquia. També aquest migdia s'han sortejat 2 fases de grup més europees, però en aquest cas de bàsquet, a la Champions League FIBA, la Penya ha quedat enquadrada en el grup H i jugarà contra el Telecom Basquetes Bonn, el Bnei Penlik Herzliya i el Porto, segon curs consecutiu que hi combatirà el conjunt vertinegre, que començarà la competició del 6 o el 7 d'octubre. I també a l'Eurocup de bàsquet, el Bàsquet Manresa, han quedat enquadrats en el grup B i jugaran contra el Mònaco francès, el Beşiktaş turc, l'Ulm d'Alemanya, la Roma d'Itàlia, el Liekta Vilnius de Lituània, el PAOK grec i també el conjunt búlgar del Botevgrad. A l'Espanyol s'ha presentat aquest migdia Quilinci Harman, el defensa central que anunciaven ahir dels Països Baixos, que arriba cedit del Barnsley anglès. I a l'equip femení s'ha anunciat aquest migdia la contractació de Carla Morera, que es mostra amb ganes de jugar ja amb la samarreta blanquiblava.
Amb moltes ganes de venir a un club com l'Espanyol amb tantíssima història. Molt il·lusionada per tota la temporada que tenim per davant i amb moltes ganes de començar, la veritat. Bueno, la lliga japonesa és totalment diferent a l'espanyola. Ha sigut una experiència increïble que m'ha permès créixer no només personalment, sinó també futbolísticament, veient altres tipus de joc, formes de jugar. I ara tinc moltes ganes de tornar aquí amb tot el que he après fora.
I el Lleida 1939 continua perfilant el seu projecte. Bona sintonia entre la Paeria i el Lleida en la primera trobada. Sergi Gueu, UAU Lleida Ràdio.
Per part de la Paeria va ser l'alcalde Fèlix Larrosa i el regidor d'Esports Jackson Quiñones els qui es van reunir amb Andreu Ratés, president del Lleida Club de Futbol, acompanyat del vicepresident Juan Jolé Cumberri i dels vocals Oriol Jové i Joan Ramon Puig Solsona. Sobre la possibilitat de jugar o no al camp d'esports i què els hi van traslladar des de la Paeria, el vicepresident Juan Jolé Cumberri a UAU Lleida Ràdio ens va respondre això.
Superbona predisposició escoltant. Nosaltres hem fet la sol·licitud. Aleshores és un tràmit com podria fer qualsevol altra entitat i esperant resposta després de que s'estudi aquesta proposta que hem fet. Si la pregunta és, o el que ja no dic tu, sinó el que la gent pugui estar esperant, si tenim un sí o un no, no tenim cap resposta oficial.
Aquest dijous a les 7 de la tarda es presentarà el nou projecte de Lleida Club de Futbol davant els seus aficionats.
I tres apunts més. En handbol, el jugador balonmano granollers Marcos Fis ha estat escollit MVP de la Lliga Sobal d'aquest curs acabat 2025-2026. El lateral dret de 19 anys es converteix en el jugador més jove de la història en aconseguir aquest premi. Fis ha acabat la temporada anotant 164 gols amb una mitjana de 6 per partit. I en hoquei patins continua en moviment el mercat de fitxatges. L'Igualada, l'actual campió, s'ha fet amb Gerard Oviedo, que arriba procedent del Xum Massanet. Abans es va formar el Blanes, el Tordera i l'Arenys de Munt. I el Barça també ha retornat al porter Arnau Martínez, procedent de l'Igualada.
Gràcies, Jordi Cervantes, per l'última hora dels esports, amb molts moviments de fitxatges en aquesta època de l'any. Gairebé són les 3 de la tarda, doncs toca acabar. Tornarem a posar-nos demà a partir de les 2. Bona tarda.
La xarxa de comunicació local. Today is gonna be the day that they're gonna throw it back to you. By now you should have somehow realized what you gotta do. I don't believe that anybody feels the way I do about you now. Backbeat, the word is on the street that the fire in your heart is out. I'm sure you've heard it all before, but you never really had a doubt. I don't believe that anybody feels the way I do about you now. And all the roads we have to walk are winding, and all the lights that lead us there are blinding. There are many things that I would like throw it back to you. By now you should have somehow realized what you're not to do. I don't believe that anybody feels the way I do about you now. And all the roads that lead you there were winding, and all the lights that light the way are blinding. There are many things that I would like to say to you, but I don't know how. I said maybe you're gonna be the one that saves me.
La xarxa de comunicació local.
Respira, comienza Mate, Tango y Folclore. ¿Cómo estamos, Nano Pereira?
Hola, ¿qué tal, Gustavo? Muy bien, pues.
Qué alegría verlo siempre, ¿eh?
Igualmente para mí, pues.
Está pasando calor, ¿verdad?
Uy, tanto que sí.
Acá
sí,
la rana con cantimplora, mucho. Está la cosa brava, ¿eh?
Sí.
No se puede estar en la calle, ¿eh? Es insoportable, ¿eh?
Pero sí, señor.
Bueno, allá del otro lado del continente está un poquito más frío.
Sobre todo en Sudamérica.
Wow, hay unos fríos, pero tremendo. Siempre pasa, ¿eh? Veo que se polariza, ¿no? Todo. Sí. A ver, normalmente ellos están en invierno y nosotros en verano.
Claro.
Pero cuando aquí hace mucho calor, ahí se encrudece un poco más, ¿eh?
Sí. Es increíble, ¿eh?
Es tremendo, tremendo. Nanu, tengo también para comentarle de que tenemos a Catherine Bernés muy pronto, ¿eh?
Pues sí, señor.
El 23 de julio.
Ya mismo.
Un jueves 23 de julio a las 21 horas se presenta ahí en el Teatro Metamorfosis, ¿puede ser? Nanu, eso es un local que hay por ahí, por...